Estem escoltant Nightmares on Wax, Night's Interlude, un tema seminal del que àmpliament es coneix com a escena del Baleàric. Ara parlarem d'aquest concepte de la història oral de la cultura del club a Eivissa. De fet, el llibre que volem abordar ara es diu així, Baleàric, història oral de la cultura del club Eivissa, i surt a la llum després de 3 anys de treball i 80 entrevistes. El periodista i DJ Luis Costa i Christian Len, DJ i també gestor i dinamitzador cultural, ho tenien tot preparat perquè Baleàric, història oral de la cultura del club Eivissa, de l'editorial Contra, molt interessant aquesta editorial, sortís en juny d'enguany. Però com ha passat amb altres tants projectes, la pandèmia es va interposar en els seus plans i no serà fins al pròxim 11 de novembre, o sigui, ja ha sigut, quan ha començat a arribar a les llibreries. 3 anys de treball en els que han entrevistat a 80 persones de l'escena del clubbing a Eivissa han sigut necessaris per crear el que podria ser la bíblia d'un dels sons que han definit la indústria de la nit a eivissenca, una de les més potents del món. Molt bon dia, Christian. Gràcies per atendre'ns als micròfons de Ràdio Illa.
Molt bon dia, un plaer estar amb vosaltres.
Benvingut. Escolta, primer xoc pels qui no estiguem avesats, pels qui no estiguem molt familiaritzats amb el concepte baleàric. Clar, escoltem aquesta música i no mos quadra, no? Pensem, no, però Eivissa és un altre rotllo, és un rotllo house, techno, i estem escoltant això que pareix una altra cosa. Explica'ns-ho.
Bueno, realment, faré com diuen els anglesos, un long story short.
Sí, fes-ho didàctic, please.
Sí, bàsicament, aquest concepte de baleàric sorgeix a finals dels 80, quan els anglesos es queden enamorats de la música que posa Alfredo Fiorito a Amnesia. La música que posa Alfredo Fiorito és una mescla de tot tipus de gèneres, no? Que són tant per ballar, fins i tot coses que tu diries que no es poden ballar, però que Amnesia es posaven. Doncs aquesta mescla de gèneres va deixar flipats a aquests anglesos, que ho van batejar com a Balearic Beat. Evidentment, després, la festa, diguem, ha derivat fins a la música electrònica i a gèneres doncs, més repetitius, diguem, com el house o el techno, però en els seus orígens el baleàric era un gènere transgènere. I, de fet, l'esperit del baleàric encara és això. Hi ha molta gent que punxa diversos gèneres, però la popularització va venir pel house i el techno més tard.
Clar, aquests britànics que estaven a Eivissa venien de la cultura de clubs també i de raves que sorgeix una miqueta amb l'Hacienda, no? Amb The Factory, a Manchester, no? Tal com explica la pel·lícula 24 Hour Party People, no? És una evolució d'allò.
De fet, el que a vegades no som conscients és que van ser dues escenes, la de Manchester, per exemple, i la d'Eivissa, que pràcticament van ser paral·leles, però la semilla es posa a Eivissa. Vull dir, el que s'està escoltant a Londres i a Manchester al 87, bueno, sobretot a les discoteques posaven Rare Groove. Rare Groove era una mescla entre acid jazz, entre hip-hop, funk, i de sobte aquests anglesos que, diguem, encapçalats per Pollock, Enfolio i Danny Rampling, que són els més coneguts, es queden flipats amb això, comença a entrar el primer house, que també es posa a Eivissa, i llavors això s'ho emporten a Anglaterra. Hi ha l'expulsió de Sick House als clubs, després venen les raves, i després és quan arriba la Thatcher, con su mano dura, prohíbe raves, hay muchas restricciones en los clubs, i és quan els anglesos miren un altre cop cap a la illa i venen aquí doncs, a desenvolupar les seves festes, que és quan hi ha aquesta explosió de superclubs a Eivissa. Però, de fet, allò seminal és a Eivissa, realment.
De fet, si tu viatges pel món i dius que ets a les Balearic Islands, en anglès, amb moltíssima gent, més enllà de la condició toponòmica de Balearic, immediatament ho associa a una música. És potser una de les cartes de presentació més potents internacionalment.
Sí, sense dubte. Sí que és veritat que els mass media després han convertit una mica doncs, Ibiza en aquest lloc d'accés i de festa descontrolada, etc. Però això és una cosa que ha vengut als mass media perquè és una cosa que ven molt, evidentment. Però darrere d'Ibiza i darrere d'aquest... Bueno, això ho sap tothom, no? Darrere d'Ibiza hi ha moltes més coses, però darrere d'aquest concepte baleàric hi ha moltes més coses i sobretot hi ha l'esperit i la idiosincràsia d'Ibiza, que és natural, és hedonista, és lliure, hi ha moltes més coses.
Escolta, quines altres coses hi ha més enllà de l'estricte so i d'aquesta associació potser injusta, però en fi, generalitzada d'un tipus de música, un tipus de cultura de club, de nits, de discoteques amb Ibiza, amb la vida d'Ibiza, amb la nit d'Ibiza. Què més hi ha? Què més va associat a la idea del Balearic?
Home, doncs hi ha, per exemple, una cosa que és purament eivissenca, perquè neix allà, que és, per exemple, la cultura del sunset. Segurament, doncs, alguna tribu fa molt de temps o en altres parts del món s'havia posat música a la posta de sol, però no cap disc jockey. I això va crear el Padí, el Cafè del Mar. Aquesta cultura de sunset i del chill out, això que estàvem escoltant, per exemple, en Diamonds on Wax, apareix en una de les compilacions de Cafè del Mar, aquesta manera de punxar per l'Astre Rei, que de fet és una cosa molt més gran que nosaltres, que la nostra existència, això és una cosa que neix a Ibiza. I el so baleàric té molt a veure amb això, també, no? Amb aquesta mescla de gèneres, però posats per la posta de sol. I després també la manera de punxar a l'aire lliure, no només per la posta de sol, sinó punxar música ballable. L'ho dit, per mi hi ha una cosa que de fet és una pena, que al final hi hagi molta gent que hagi acabat entenent que això es limitava a posar música de ball, house o techno o coses més repetitives, però precisament l'esperit del concepte baleàric és això, una transversalitat de gèneres i sobretot música per poder posar-la a l'aire lliure.
Escolta, tu consideraries una degeneració en beach clubs del que va sorgir un dia als anys 80? Avui en dia, quan escoltem música a l'aire lliure, a la sortida del sol, pensem en beach clubs, fins i tot aquí a Formentera hi ha alguna cosa similar. Creus que això és una degeneració lamentable?
Mira, personalment, per mi, és un sí. Evidentment, moltes vegades la gent es queda sí, amb la idea més bàsica i moltes vegades sí, hi ha gent que pot anar a la illa pensant que és això, que és una illa de música house, i llavors això és el que se li dona a aquest client. Però a mi m'encantaria que Beach Clubs es tornés aquella mescla de gèneres i, per què no, ballar també, sí, efectivament, però es pot ballar amb molts tipus de música. I després, respecte a això que dius, després d'haver fet aquest màster per mi, que ha estat el llibre parlant amb tanta gent i reflexionant, aquí hi ha hagut també un problema per mi que és que no s'ha regulat bé. No. Els polítics han mirat cap a un altre costat sempre, i quan han volgut regular, han regulat sense amb desconeixement. Llavors, per això em sembla que al final hi ha hagut aquesta... s'ha acabat corrompent tot una mica. Per un tema polític, per un tema econòmic, i aquesta és la pena. Nosaltres advoquem per tornar aquest esperit més, més de llibertat en el sentit de, en el sentit musical, i més també de respecte per la natura i l'espai on està succeint tot això. Això és molt important.
La teva relació, Christian, amb Eivissa és, diríem, laboral. Tu ets DJ, tu arribes a Eivissa per punxar.
Jo, la meva història, ràpidament te l'explicaré. Jo vivia a Barcelona, estava corrent una ràdio de Barcelona i, bueno, ho vaig deixar. I algú a Eivissa Sònica, a la ràdio Eivissa Sònica, es va enterar, no sé com, i em van trucar per anar a coordinar a Eivissa. Jo no coneixia Eivissa, havia estat un cop i ni tan sols havia anat de clubs, havia anat a disfrutar de les platges i a disfrutar el menjar. I vaig arribar a Eivissa a veure què tal, i em vaig quedar absolutament enamorat de la seva natura. Sempre vaig viure al camp, mai vaig viure a la ciutat, i de la quantitat d'històries musicals que hi ha a l'illa, perquè als 60 passen moltes coses a l'illa, passen moltes coses i passen molts grups, des de King Crimson, Pink Floyd, David Bowie parla d'Eivissa a Life on Mars, Nico va morir a Eivissa,
sí.
Johnny Mitchell es va inspirar al seu disc Blue a la illa d'Eivissa també.
Marley toca a Eivissa.
I a Formentera també han passat moltes coses. De fet, la pel·lícula Mort, sí, que és de culte, se suposa que passa a Eivissa, està rodada pràcticament
part, sí.
A Formentera. Llavors, jo em vaig quedar enamorat d'Eivissa i em vaig ficar molt em vaig endinsar molt en tota aquesta cultura musical que tenia. O sigui que, bueno, va ser al principi una relació professional, però després l'illa se'm va ficar al cor, i bueno, això, des de llavors fa ja, doncs, 11 anys, sí, 11 anys, pràcticament, una dècada, sí.
Escolta, com sorgeix la idea, us coneixeu, tu i en Luis, com sorgeix la idea de fer un llibre i que una editorial de prestigi, una editorial relativament jove, però que sempre treu temes prou interessants, com és Contra, us compri el projecte?
Doncs, bàsicament, més que... De fet, no ens va comprar el projecte. Ens van
carregar el projecte. D'acord.
Sí, directament. Contra ja havia fet un llibre amb el Lluís, que és el llibre de Bacalao, que de fet explica la cultura, bueno, la cultura del club, la història de l'escena de clubs i de la música a València, del 80 al 95. De fet,
que d'alguna manera s'està reivindicant darrerament, no?
El que volia aquest llibre, sobretot el Lluís, que és una enciclopèdia musical, era precisament el mateix que volem fer amb Baleari, que era explicar que aquella escena, tot allò que va passar als 80, era un quelcom pioner i que va néixer com una cosa revolucionària a nivell musical i artístic. Després, evidentment, va degenerar amb la ruta del Bacalao, i de fet ell el 95 para. Vull dir, ja es para el relat perquè és quan s'acaba de corrompre tot, no? Després d'aquesta experiència amb el llibre, va anar molt bé, doncs l'editorial va dir: escolta, Lluís, hem de fer això sobre Eivissa. El Lluís tenia certa relació amb Eivissa, però no es veia capaç de portar el projecte tot sol, i necessitava quelcom que coneixés bé l'escena i estigués, doncs més ficat. I en aquest moment és quan em contacta. Nosaltres ens coneixíem bàsicament de l'escena de Barcelona. Bueno, al final, si ets DJ i periodista d'un cert tipus de música, evidentment et coneixes, no? No és que fóssim superamics, però evidentment estàvem connectats, i ara, doncs, estem connectats més que mai, perquè evidentment tot el procés del llibre, doncs, ha estat parlar i bueno, treballar junts.
Com ha sigut fer el treball de camp, la investigació, el recaptar tot de testimonis per a Eivissa? Us heu trobat amb algun no?
Sí, ens hem trobat amb algun no. De fet, és una pregunta que es repeteix bastant, i és una resposta que jo repeteixo bastant, perquè jo sí que trobo a faltar algú. Per nosaltres està tot supercomplet. Si no n'hi ha un personatge, hi ha un altre, perquè evidentment no tothom podia caber. però falten els Matutes.
Veiem que hi ha els Patxà, Amnesia, Space i després tots els DJs importants, des de Peter Hook, Carl Cox, Danny Rampling, tots, i són tots, José Padilla, Irving Welsh, periodistes, ballarins, hi ha tot Déu, però no són els Matutes, els amos d'Eivissa.
No van poder participar. Jo vaig estar parlant amb la secretària diversos cops, vaig insistir, perquè evidentment era un testimoni essencial, era un testimoni molt important, però ja ni tan sols per buscar una espècie de morbo o per assenyalar. Jo estic segur que Abel Matutes tenia moltes coses a explicar positives de la seva intenció per millorar la illa, fins i tot, no? Més enllà de tot el que es pugui dir d'ell. Però, bueno, la secretària va abogar que el senyor Abel Matutes, el sènior pare, ja estava molt gran i el fill estava molt, molt ocupat. I, de fet, l'altre testimoni que podia, diguem, substituir aquest testimoni era el de Jan Pissenem, el director artístic d'Ushuaia, que, de fet, la idea d'Ushuaia una mica sorgeix d'ahir. I vaig fer l'entrevista, van ser dues hores, molt sucoses, molt interessants. De fet, el Jan té un discurs molt íntegre i molt interessant. I li vaig passar l'entrevista perquè la repassés, perquè m'ho va demanar, i em va dir que no. Després de passar l'entrevista, que van ser dues hores.
Carai.
Així que, si no hi són, és perquè no han volgut participar.
I és tothom, i estem parlant de noms internacionalment de molt de prestigi, estem parlant de l'ABC del que és la illa, doncs, en la seva nit i culturalment, hi són, però els Matutes, no, mira, aquí a Formentera la relació amb Ushuaia, ara que l'esmentaves, no és, diríem, la més sana, ja que sovint mos trobem, doncs, que mos arriba el so dels seus bafles fins aquí, a les nostres roques, a les nostres penyes. En qualsevol cas, l'Ushuaia per tu seria com disculpa, un epítet una mica, diríem, trist del que va ser un dia el Baleàric i la cultura de clubs a Eivissa.
A mi no m'agrada del tot, ja et dic, assenyalar o culpabilitzar. Em sembla que està bé que en un moment donat, doncs, o que fins i tot naturalment la festa o l'oferta musical es pugui traslladar al dia. El que està clar és que, bueno, ja s'explica en el llibre, por H o por B, no em vull ficar, hi ha una llei que acaba beneficiant a Ushuaia i al final, doncs, es converteix en aquest monstre, en el sentit que és una maquinària gran i que porta molta gent, i en certa manera també s'ha de dir que és el culpable, entre cometes, d'una popularització major encara de l'illa d'Eivissa. El públic americà, per exemple, o el rus, que no acostumaven a venir a Eivissa, de sobte comencen a venir amb Ushuaia, per exemple, o amb d'altres beach clubs com Blue Marlin. No sé si dir que és negatiu, perquè hi ha coses que potser són positives, que s'hagi professionalitzat una mica més l'espectacle, o que hi hagi una part artística, diguem, doncs, més professional. Aquesta és una part positiva, però la part negativa, en qualsevol cas, és que és tot allò que es pot relacionar amb el capitalisme més extrem, que és el que acaba corrompent les coses. I, evidentment, Ushuaia tiene un pie puesto en el capitalismo, como todo el mundo, però ells potser una mica més.
Molt, molt interessant, recordeu, el llibre, Baleàric, història oral de la cultura de club a Eivissa. Hem donat prou arguments perquè la gent entengui que no estem parlant de David Guetta. Editorial Contra, 3 anys de feina, 80 entrevistes amb noms capdals, amb noms fonamentals de tota una cultura musical i de la nit artística, en aquest cas a Eivissa, feta un treball monumental fet per en Lluís Costa i en Christian Lehn, amb qui hem parlat aquest matí. Moltíssimes gràcies, Christian.
Moltes gràcies. Només deixa'm dir una coseta per aclarir. Per qui pensi que potser no pot ser del seu interès perquè parla de clubs o parla de festa o parla de música, per mi aquest llibre és un retrat social, antropològic i històric de la idiosincràsia de l'illa d'Eivissa, bueno, i de fet de les Pitiüses. O sigui que per mi és quelcom pràcticament transversal i que li pot interessar a qualsevol.
Molt bé, doncs és el que es fa a vegades des d'un aspecte de l'illa, no l'únic, no el més important, un aspecte, en aquest cas el club, doncs es fa un retrat, diríem, coral, global de tota l'illa i de les Pitiüses en general, des de la vostra perspectiva. Molt interessant, gràcies.
Un plaer, gràcies a vosaltres.
Salut.
Salut.